Avui a Islàndia, una història que ens porta la Maria Xinxó. Una història molt forta i que no sé, Maria, què en podem explicar.
Jo diria que, d'entrada, m'agradaria no dir-ne res. Que els oients ho vagin descobrint a mesura que el protagonista ens ho va explicant. Vull que tinguin d'alguna manera la mateixa sensació que he tingut jo quan ell m'ho ha anat explicant.
O sigui, res de res?
Si vols, et puc dir amb qui he quedat. Es diu Josep Maria Castells i es diu jockey. Tota la vida s'ha dedicat a això, a fer de digit.
I a partir d'aquí, que ho escoltem?
Sí.
Sí?
És la meva proposta.
Doncs va, escoltem i anem descobrint aquesta història que porta la Maria, que diu que és una història molt forta, a mesura que ella també l'ha anat descobrint quan li explicava aquest dijòquei, Josep Maria Castells.
Hola, Josep Maria.
Hola, què tal?
Escolta'm, on som ara mateix?
Pues ara mateix estem a un pàrquing del carrer Numància número 51-53, on van passar unes coses.
Unes coses que... no sé si et van traumatitzar o aquesta no és la paraula.
Bueno, d'entrada va ser moments bastant complicats. Això sí que t'ho tinc a dir, però bueno, tant com traumatitzar, gràcies a Déu, no.
Expliquem què va passar en aquest pàrquing.
Pues mira, jo estava treballant aquí al costat, a Numància 55, a Valle Music, a la companyia discogràfica, quan a les 8 i pico de la nit vaig entrar al pàrquing a buscar el meu cotxe. I, bueno, el primer que tinc que aclarar és que ningú m'esperava aquell dia, perquè jo acabava d'arribar de Miami aquella tarda i vaig venir a l'oficina directament després d'aterrar a l'avió a explicar com havia anat el viatge, era un viatge de feina, no? I llavors, doncs, tal com acabo d'explicar, 8 i mitja de la nit, agafo i vaig a buscar el meu cotxe aquí a aquest pàrquing, i tal com arribo a la porta del meu cotxe, noto que em col·loquen una cosa freda aquí al coll, i em diuen, no te gires, que esto es un asalto. I jo vaig pensar, algú de l'oficina m'està prenent el pèl, no? Vaig girar i hi havia tres individus que eren com et diria, d'aspecte sud-americà, i em van pegar un cop amb la pistola, era una pistola, van pegar un cop amb la pistola a la cara, Oria, t'has girado, te vamos a tener que matar, bueno. I un altre dels tres em va col·locar un ganivet darrere, al costat, punxant-me, i em van tornar a fer girar cap al cotxe. Vale. Tal com em van tornar a girar, em van posar una caputxa i em van portar fins a un... Tenia una furgoneta isotèrmica que estava a prop del cotxe meu, i em van col·locar dintre la furgoneta. Un cop a la furgoneta em van lligar de mans, em van aixecar la caputxa, em van posar un drap a la boca per no pogués parlar, i em van tornar a posar la caputxa i em van tirar dintre la furgoneta.
Per tant, aquí dedueixo que tu ja veus que això no és cap mena de broma, que cap amic ni company de l'oficina te l'està gastant. Aquí
sí, sí,
van de debò.
Sí, sí. Allà em vaig donar compte que no era una broma. Al principi pensava que era... perquè sempre estaven de conya amb la gent, no? I al final vaig veure que no era cap broma, que era algú molt seriós.
Què passa a partir d'aquí i què et passa pel cap?
Bueno, el primer vaig pensar, bueno, m'estan robant. Perquè, clar, era un Mercedes SL, últim model, descapotable, casualment el mateix cotxe, el mateix model i el mateix color que el que tenia el jefe de la companyia, el Ricard Campoy, i, bueno, em van robar els diners, em van robar la cartera, em van robar el rellotge, em van robar tot el que van poder del cotxe, van estar remenant. A mi el que em va estranyar és quan vaig veure que se'm posava un tio a sobre, jo estant estirat a la furgoneta, em fotia els genolls a l'esquena, a sobre meu, i un altre se'm va assentar a les cames. Llavors, clar, jo no em podia moure. Dins la furgoneta van tancar les portes, quan els van entrar ells, llavors la furgoneta era totalment fosca. Em van treure la caputxa i llavors van començar a insultar-me, a dir-me de tot, a pagar-me cops, va arrencar la furgoneta i jo pensava, això ja sí que no és un robatori. No entenia què era, no? Però bueno, a mi se'm va fer, no llarg, interminable.
Tu no podies parlar, tampoc, no els hi podies demanar d'alguna manera explicacions, no?, de què està passant aquí.
Els podia escoltar el que em deien, a part de dir-me, em pagaven patades, em pagaven cops de puny, em van pagar una pallissa, també. Llavors, en resultat, clar, jo no sabia de què anava res, però va haver-hi un moment, quan ja portàvem una bona estona de cotxe, que em van saltar i em van dir, Campoy, vamos a matar a tu mujer y a tus hijos. I, clar, jo no sóc Campoy. Llavors, vaig deduir que era un error, que m'havien agafat a mi com podia haver agafat el Campoy. El Campoy va tenir la sort que es va quedar fins més tard a l'oficina, i jo vaig sortir i vaig anar a parar el cotxe, que era igual que el d'ell.
És a dir, el Campoy era el teu cap, era el responsable i el director de Valley Music, i en realitat a qui volien agafar era a Ricard Campoy i no a Josep Maria Castells.
Ah, exacte, això és el que vaig deduir al moment, però clar, jo no podia dir res. Estava en la boca lligada, per molt que volgués. El que vaig tenir una gran sort, aquesta gent només dintre del cotxe, com que m'havien robat la cartera, van mirar la meva identificació, el DNI, no? I quan van veure el DNI van veure José María, però clar, José María no és un nom normal a Mèxic. Llavors, ells van veure Maria, Maria, van dir este tío se llama Mario, vaig sentir que ho deien. Mario, però què Mario? I parlaven amb algú amb un walkie, també. I van començar a parlar amb el del walkie, i el del walkie va dir, però Mario, però ¿quién habéis cogido? No hay ningún Mario, però ¿qué esto qué es? O sigui, no s'entenien entre ells. Es van fer un lío, i va haver-hi un moment, quan ja portàvem més de dues hores, m'he sabut després les hores, perquè quan estàs dintre perds la noció del temps, això ja t'ho dic. Doncs van parar una cuneta, i van baixar, van agafar coses del maletero que hi havia a terra, perquè vaig sentir el soroll com ho arrastraven, i van baixar i em van deixar a mi lligat a dintre de la furgoneta.
Sol?
Sol, sol, sí. Van baixar tots. I jo no sabia de què anava, però clar, vaig tenir la sort que quan em van lligar una mà molt forta, que em va quedar amoratada i em va quedar immòbil, i, però l'altra mà va quedar mig fluixa. I clar, quan vaig veure'm sol, vaig poder, forçant una mica, deslligar-me la mà. Al deslligar-me la mà vaig poder deslligar l'altra i els peus, i llavors vaig pagar dues patades. La furgoneta era una Seat Trans, que no era una superfurgoneta. Vaig poder patar la porta fàcil.
És a dir, ens hem d'imaginar que tu t'han deixat allà sol,
sí,
que ells estan acabant de discutir a fora,
sí,
qui realment tenen a dins de la furgoneta, perquè estan buscant a Ricardo Campoy, i de cop i volta tenen un tal Mario, segons ell,
sí,
José María, segons el carnet d'identitat,
sí.
I tu decideixes sortir de la furgoneta.
Evidentment, perquè el primer que penses, diu, tinc que sortir d'aquí com sigui, i escapar-me com sigui, corrent. És que no, clar, no sabies ni on estaves en aquell moment. Clar, el meu món era una cosa obscura, tancada, una caixeta petita, que és on estava, la caixa de la furgoneta. No sabia si estava al mar, a la muntanya, al mig d'una ciutat, on fos. Però clar, el primer que penses, dius, aquests tornaran. I si tornen, per el que vaig sentir que parlaven, és molt fàcil que em fessin alguna barbaritat, no? Doncs vaig agafar, vaig rebentar la furgoneta a patades, però res, un parell de cops la vaig poder patar. I tal com vaig sortir, vaig veure que estaven com a uns 40-50 metres més lluny parlant amb un altre cotxe, i tal com vaig sortir vaig veure que a terra hi havia un drap i hi havia una pistola. Llavors vaig agafar la pistola, vaig sortir corrent, que estava enganxat a la carretera molt a prop, i vaig parar un cotxe a punta de pistola. Els altres, els magigats, clar, van sentir el soroll i tal, i van sortir corrent. Però em va donar temps de quan vaig parar el cotxe, poder pujar el cotxe i arrencar. I els del cotxe, gràcies a Déu, em van treure d'allà de la situació.
Bé, primera cosa que hem de dir, Maria, que tenia raó, que jo crec que valia la pena que anéssim descobrint, a mesura que ho vas descobrir tu també, la història d'aquest discjòquei, de Josep Maria Castells. A quin punt el tenim ara? A quin punt estem de la narració? Que s'ha escapat dels segrestadors.
Exacte, però jo diria que ens queden encara moltes incògnites per resoldre en aquest cas.
Fins ara què sabem? Doncs que l'han segrestat per error al pàrquing de la feina, perquè el seu cotxe resulta que és igual, el mateix model que el del seu cap, el de Ricardo Campoy, que és a qui volien segrestar realment.
Trobo que és bastanta casualitat, però exactament és això el que passa.
Que és fort del moment també que els segrestadors se n'adonen, veuen que per la documentació que porta es diu José María i no es diu Ricardo.
Diu, aquí alguna cosa passa, però ell no, és que no els pot avisar, perquè està totalment amordassat i lligat i porta també una bossa al cap. Per tant, no té manera d'avisar-los que hi ha un error i que ell és en Josep María.
Què ens falta per saber?
Moltes coses. Per exemple, qui són els segrestadors? Qui els ha contractat? Què ha passat, no? Per què s'han equivocat? On és exactament ara en Josep María Castells? Perquè han fet un trajecte molt llarg amb la furgoneta on se l'han endut. I sobretot, sí, d'acord, s'escapa, però aconsegueix estar fora de perill del tot.
Per tant, recordem, ens hem quedat just en el moment en què s'escapa dels segrestadors, atura un cotxe a punta de pistola i continuem escoltant el relat del discjòquei Josep María Castells.
Et devien veure, clar, tot atonyinat,
sí,
i amb una pistola a la mà, no sé quin efecte els hi devia fer, i qui eren els que et van recollir?
Eren dos nanos joves, amb un tot terreny, que tota la vida els estaré agraït, no? Aviam, clar, jo vaig parar a punta de pistola. apuntant-los, clar, es van parar, no? Vaig entrar al cotxe i vaig dir, arrenqueu, tal com van arrencar, els hi vaig explicar tot, tranquils, no us faré mal, no passarà res, però mira el que m'ha passat. I em van portar ells directament a em sembla que era Guàrdia Civil, a Berga. Això era el Pantano de la Baells, que és una zona, com et diria, una mica més amunt de Berga.
Aquestes hores de trajecte que et van estar doncs, pagant i que ells mateixos estaven contrariats preguntant-se qui tenien a la furgoneta, et van portar al pantà.
Sí.
Allà et trobes aquest cotxe, a punta de pistola els obligues d'alguna manera que et portin a una comissaria i et porten a la Guàrdia Civil de Berga.
Ah, exacte, em porten a la Guàrdia Civil de Berga i un cop allà, clar, imagina't quan arribo a la Guàrdia Civil i em veuen arribar un tio tot sangrant, fet pols, amb una pistola a la mà, es van quedar al·lucinant. Primer m'han donat l'alto, en plan, ¿quién viene, no? Els hi vaig, no, tranquilos, ensenyant l'arma, la vaig deixar a terra, cap problema, van sortir corrent, em van venir com a detenir, per dir una forma, però clar, de seguida, quan hi estava dintre, els hi vaig explicar tot. I es van quedar molt sobtats, perquè no és un tipus de cosa, de pràctica, que passi sovint a Espanya. És una cosa, poder Sud-amèrica, a Mèxic, en concret, és més habitual, però aquí no. Llavors, clar, estaven al·lucinant. Els hi vaig començar a explicar tot i vaig estar allà poder fins les 3 i pico, les 4 del matí, perquè gent que feia tastats, explicaven, van sortir cotxes de policia a buscar la furgoneta on jo vaig dir més o menys que estava, i sí, la van trobar. Van trobar també dins la furgoneta, perquè els mexicans van agafar i van pirar tots amb l'altre cotxe i van deixar la furgoneta amb tot. Llavors, clar, ja hi havia tot. Hi havia el que mai havien lligat, estaven totes les proves de tot, perquè era una furgoneta robada.
Què pensaves durant tota l'estona en què et porten amb la furgoneta i que et van clavant cops? Què passa per la teva ment en aquell moment?
Oh, jo pensava que tot s'acabava, jo em veia mort. T'ho dic en sèrio. A més, em veia mort perquè anaven dient, no sé si es poden dir aquestes paraules, però ho diré més finament. Una cosa molt típica de Mèxic, es veu, te vamos a cortar los testículos, los vamos a poner en la boca, te voy a cortar la cara, te voy a rajar la oreja, bueno, barbaritats. Després es vam enterar que eren de la banda de Mucho Orejas, que era una banda famosa a Mèxic, que tallaven l'orella de qui havien segrestat per demanar que paguessin. I si no pagaven, anaven tallant a la persona a trossos fins que els vi pagaven. O sigui, imagina't quina mena de salvatges eren.
L'esperança teva és quan tu vas sentir que es referien a Campoy i vas dir, aquí potser tinc una possibilitat.
Evidentment, va ser el moment que vaig pensar, s'han equivocat, no venen per mi, però també vaig pensar una altra cosa. Per això després, ja quan ja estava a l'Oest Civil, vaig pensar, tinc que anar corrent a vist el Campoy. Evidentment, perquè ha tingut sort que no l'han agafat amb ell, però si l'havessin agafat segurament hauria acabat al fondo del pantano.
I a partir d'aquí, què passa?
Bueno, el primer em venen a recollir els familiars meus allà a Berga, amb el cotxe, i clar, el primer que em va dir la policia, em va dir, tu segueix fent vida normal, perquè això serà secret de sumari, això entra en investigació, i si aquesta gent no ha marxat i està en el país, ens interessa enganxar-los, per tant, tu, vida normal, com si no hagués passat res, que ningú es doni compte de que ha passat res, però clar, era difícil, jo estava matxacat, tenia per tot arreu marques, m'havien pagat una pallissa, m'havien partit el nas, bueno, clar, era complicat. Però bueno, jo el que vaig fer, en lloc d'anar-me'n a casa a descansar, vaig venir aquí, al carrer Numància, precisament, que hi ha l'oficina, i em vaig estar esperant fins que va venir el Campoy, que era el primer que venia a obrir sempre, i abans que vinguessin tots els companys de feina i tot, el vaig avisar i li vaig explicar. Ell, clar, evidentment es va assustar, perquè ell, precisament, també et tinc que dir, que el mateix test que m'estaven segrestant a mi, ell tenia una trucada de Mèxic, perquè un col·laborador de la companyia Mèxic havia tingut també un intent de segrest. I els estava explicant que, com que havien anat per ell, la policia mexicana pensaven que podien venir a Barcelona a buscar algú. Llavors, clar, ell l'estava avisant, precisament, d'això mateix.
Aquella mateixa tarda, ell rep una trucada que l'avisen que això podia passar.
Sí, sí, però el van avisar a les 8 i pico, que és quan jo baixava. O sigui, quan jo vaig acabar la reunió, va ser quan ell va tornar la trucada a qui l'havia trucat i li van explicar.
I teniu sospites de qui podia ser, de qui podia estar al darrere, qui havia orquestrat tot aquest segrest?
Sí, bueno, evidentment, estava un moment que hi havia hagut un any abans una separació d'una empresa, era Max Music, jo també treballava a Max Music, i el Miquel Degà i el Ricard Campoy eren socis i van acabar molt en amistats un amb l'altre. Estaven en temes judicials, en demandes econòmiques un amb l'altre, i clar, la primera persona que vas pensar va ser que no fos el Miquel Degà, i a més, perquè el Miquel Degà tenia oficina també a Mèxic, tenia molts contactes allà. Llavors, era no sé com dir-ho, el que més ens imaginaven que podia ser.
I a partir d'aquí entenc que la policia es posa a investigar Miquel Degà.
Ah, exacte, es van posar a investigar. Bueno, Miquel Degà i a buscar també sortida, ja ens ho van dir. A mi em va venir de seguida, el dia següent, la UDICO, la Unitat del Crimen Organizado, em van venir a casa meva i em van posar escoltes, vaig estar parlant a la gent d'allà, em van demanar totes les dades de tot el que pogués donar, les identificacions de les persones, van fer dibuixos d'aquests robots, o sigui, s'ho van posar molt en sèrio, van fer un treball magnífic i jo estic superagraït amb ells.
Tu tenies escorta, però tenies por? Seguies tenint por?
Sí, clar, jo evidentment, com que això va passar un dijous, que era un dijous a la nit, divendres vaig venir un moment i me'n vaig anar, perquè clar, si em veien fet caldo, tothom preguntaria què havia passat. El dilluns ja vaig aparèixer a l'oficina. Sí que encara se'n veien algunes marques, però no era tan escandalós com el divendres. I, bueno, sí que tenia policia, la policia jo tenia i el Campoy també. Llavors, a mi, jo quan tenia sortir de l'oficina, tenia que dir per quina ruta aniríem el cotxe fins a casa i em anaven seguint un cotxe de policia tot el rato. I llavors, doncs, a casa meva, quan jo estava dintre la meva casa, que no vic en un pis, vic en una casa a les afores de Mataró, doncs allà tenia dos policies a casa també vigilant.
Tenies família?
Sí, clar, tenia una dona. Encara no tenia fills, ara sí que en tinc, però llavors tenia la meva dona, clar.
I a casa com es va viure això?
Complicat, molt complicat, clar. Tenia quasi més por la meva dona. Jo també, esclar, al principi estava assustat, però tenia quasi més por la meva dona que jo. Jo tenia por per ella, també.
Com se soluciona tot plegat? Perquè imagino que no pots estar tota la vida amb escorta. Hi ha una resolució del cas?
Sí, bueno, el que va passar, jo gràcies a Déu tenia moltes amistats encara a Max Music, la companyia antiga on treballava jo, que és la companyia que estava el Miquel Degà, i així parlant amb una persona que tenia allà dintre, que era molt amiga meva, em va comentar, ara estem uns dies que no podré trucar perquè el Degà, que estava fora, torna demà de viatge. I clar, tal com ho va dir, jo no vaig dir res, evidentment, vaig avisar immediatament a la policia, a l'Audico. I l'Audico va posar vigilància als aeroports, llavors van localitzar en quin vol anava a venir, i llavors el van estar seguint. El gran fallo que va fer ell, i també els que em van segrestar, és que em van robar un Rolex. I els rellotges Rolex tenen número de sèrie, tenen tota la identificació com si fos un cotxe o com si fos una casa, no tenen papers, tenen documentació. I llavors saben que aquell Rolex, aquell número i tal, és d'aquesta persona en concret. Què va passar? Es van anar a reunir el Miquel Degà, que l'estava seguint la policia, amb tres individus, que al principi havien sigut quatre, el que estava a l'altre cotxe es va marxar, que no el van pillar mai. Però els tres que anaven al cotxe, amb ell es van reunir a un lloc de Barcelona, del port olímpic, em sembla que era, que estaven sopant. I clar, vam veure els tres que eren quasi iguals que el que jo havia descrit i vam veure també el Degà, els van parar allà, i al moment que els van parar, el jefe dels mexicans portava el meu rellotge. Llavors, clar, això ja va ser el que va ser el detonant que va lligar-ho tot.
Si tot gràcies al Rolex.
Pues gràcies a Déu, sí, sembla que el Rolex va servir per alguna cosa més que per donar l'hora.
L'has conservat, aquest rellotge?
Sí, el conservo, però et diré una cosa, no me l'he tornat a posar mai més. El tinc guardat com un recordatori, però no me l'he posat mai més. L'he agafat com mania.
Boníssima aquesta pregunta i saber el detall aquest, no?, que el Rolex l'ha conservat, però mai més se l'ha tornat a posar.
Un rellotge clau, per provar-ho tot.
Totalment. Darrere d'aquest cas que estem explicant avui, queda una tercera part encara del relat del Josep Maria, què hi ha darrere d'aquest cas?
Desavinences econòmiques, no?, entre dues discogràfiques molt potents de l'època, perquè us en feu una idea, Max Music, l'empresa de Miquel Degà, produïa cançons com aquesta. Doncs la coneixeu, i l'antic soci de Degà, que era Ricardo Campoy, al capdavant llavors de Valley Music, juntament amb en Josep Maria Castells, el discjòquei, feien altres temes com aquest.
Les persones que han sigut sòcies, que després cadascú se'n va pel seu costat, i ara el que ens queda per saber és la part judicial, és a dir, com acaba tot plegat a partir d'aquest detall del Rolex que ho acaba d'alguna manera desllorigant tot, no?
Exacte. En Josep Maria ens ho explicarà també, però us avanço que hi ha condemnes. Els sicaris els cauen 6 anys i mig de presó pel segrest i la pallissa del Josep Maria, i a Miquel Degà el Tribunal Suprem li imposa una pena de 3 anys per suborn i per haver encarregat el segrest i l'assassinat de Ricardo Campoy. I si tot això us sembla fort, espereu, perquè encara hi ha un gir més de la història. Els agafen, imagino que judici i tota la pesca, és a dir, no s'acaba aquí el malson.
No, no, procés judicial, i va ser un procés judicial llarg, perquè va trigar molt temps, clar, hi havia... El Miquel Degà també tenia molts recursos econòmics i va començar a posar demandes i querelles també contra nosaltres, bueno, mil coses. Ha sigut un procés molt, molt, molt llarg. Va trigar a acabar-se després del segrest ben bé un parell d'anys i vam tenir que anar als jutjats una pila de vegades. Però gràcies a Déu al final es va poder demostrar tot, i el Degà no era la primera pena, ja n'havia tingut una altra per un suborn a un guàrdia civil, bueno, històries. Li va servir la segona pena, que era la del meu segrest, ja perquè li sumés més i ja per entrar a presó i tot.
Va haver d'entrar a presó, el van condemnar.
Sí, sí, el van condemnar. El que no sé dir-te ara exactament a quina quantitat de temps, però va ser una condemna d'uns quants anys. I els mexicans també, els mexicans van quedar tancats a dintre, no els hi van donar mai permís per sortir caps de setmana ni res, perquè estaven reclamats per l'Interpol de Mèxic. Clar, quan els van enganxar aquí, Interpol estava esperant que acabessin de fer la pena per endur-se'ls a Mèxic. I és el que va passar, quan van acabar la pena se'ls van endur tots a Mèxic, els mexicans. També allà per tancar-los. I el cas del Degà, al Degà li van donar un permís d'aquests de cap de setmana, i tal com li van donar el permís de cap de setmana, es va marxar del país, es va fugar.
I ara on és?
Que jo sàpiga, està aquí, ara està a Catalunya, no sé quin lloc exactament. Sé que quan va tornar al cap d'uns anys a l'Ametlla del Vallès, que ell tenia una casa allà, sé perquè jo també tenia una casa a l'Ametlla del Vallès, i els meus veïns el van veure i em van avisar. Però bueno, a ell li ha prescrit la... que em vaig quedar molt sorprès. Es veu que una fuga de la presó també prescriu. I li ha prescrit la fuga de la presó i pot viure lliurement per aquí, per Espanya.
I des que saps que ha tornat aquí, t'ha tornat la por?
No, no, no. Home, jo crec que hem passat molts anys. Pensa que això va passar el 3 de setembre del 98. Clar, estem parlant de 23, 25 anys.
Ara farà 25 anys.
Imagina't, ja han passat molts anys. Gràcies a Déu ho tinc ja bastant assumit i bastant oblidat.
No has tornat a tenir contacte amb ell?
No, amb ell no. Amb ell no he tornat a tenir contacte més, no.
I amb el Ricard Campoy?
Sí, amb el Ricard vaig seguir treballant. Evidentment, no, i és més, ara ja no estic treballant amb ella fa molts anys. Jo vaig marxar de la companyia el 2002. Pues del 2002 fins ara, imagina't, fa també 21 anys que ja no treballo amb el Campoy. Però tenim amistat personal, ens seguim veient i sí, som molt amics.
És com una història de pel·lícula, tot plegat.
Bueno, és una història que veritablement no és habitual. És una història una mica estranya, pot sonar hasta surrealista, perquè aquí no estem acostumats. En canvi, en països, desgraciadament, a Mèxic és bastant habitual aquestes coses. Sí que és una mica de pel·lícula, sí.
El món de la música, tot això ve implícit, el món dels DJs de la nit...
Jo crec que no, o sigui, aviam, jo crec que és una rara avis, com es diria, no? O sigui, és una cosa estranya, perquè normalment sí que hi ha moltes desavingudes per temes de llicències, de permisos i tal, i moltes vegades s'acaba el jutjat amb el món de la música per drets o per mil històries de plagios i coses d'aquest tipus, però tot s'arregla d'una forma civilitzada. Vas a un jutjat, hi ha un jutge que decideix, es paga si es té que pagar o et paguen si et tenen que pagar, el que sigui, i s'acaba el problema. És un tema econòmic, un tema burocràtic. Arribar a aquests extrems, que jo sàpiga, no ha passat mai.
Tu, que havies treballat amb el Miquel Degà, et podies imaginar que arribés a fer una cosa així?
Bueno, tenia... Aviam, com ho diria? El Miquel Degà era molt fan de les pel·lícules de màfia, era molt de la pel·lícula aquesta de l'Al Capone, ara no em surt el nom. Inclús hi havia una foto que ens va fer a tots vestits amb traje i tal, com si fóssim els El Padrino, això que no em sortia el nom. I la tenia penjada a la paret, que estava ell amb el Campoy, el Toni Peret, davant de Hugues i jo, que érem el team, els que fèiem els discos, més els dos directius de l'empresa, no? I estaven tots rotllo El Padrino. Sí, sempre he tingut molta fascinació per aquestes històries. Una vegada sé que va haver-hi un client que no li va pagar uns diners d'uns discos i li va enviar una persona per cobrar. Com va cobrar? Ja no ho sé, però va cobrar. Per tant, sí que tenia poder algun toc però no arribar a aquest extrem, això no s'ho podia imaginar ningú. I a part era una persona que tenia molt... El problema que va haver entre els socis és que ell era una persona que tenia molt ego, era com molt narcisista, ell era el centre del món, i clar, el que no podia tolerar és que el seu soci, quan ell estava de viatge, perquè també tenia companyia a Miami, a Mèxic, a Alemanya, a diferents països, quan ell estava, per exemple, portant la companyia d'Estats Units, feia un disc al seu soci aquí, i era en un bru i arrasava. Llavors, clar, ell es sentia com dolgut. Jo crec que tot va venir per un tema de celos professionals, no sé com explicar-ho, de la medalleta, no una altra cosa.
Què li diries si te'l trobessis ara, al Miquel Degà?
Bueno, jo crec que li diria d'entrada, per què vas fer-ho? O sigui, seria com una pregunta, per què vas fer-ho? Perquè és que ell mateix s'ha arruïnat la vida. O sigui, de tenir una empresa que estava facturant molts i molts de milions, estava tancat a una presó, l'empresa va quebrar, i bueno, i a quedar com una persona, com et diria, ara no sé com està econòmicament, ho desconec, però quedar com una persona que no estava ni molt menys com podia estar. Només intel·ligent, quan passa una cosa d'aquestes, doncs parla amb la gent, intenta arreglar-ho parlant, negociant o com sigui, però no arribis mai a aquests extrems, perquè l'únic perdedor que hi ha ets tu.
Aquesta història, com t'ha afectat a la teva vida?
Bueno, et diré que et canvia molt la perspectiva de les coses. O sigui, quan tens un event tan dur, tan complicat, veus que tot pot volar en un minut. O sigui, que no hi ha aquella estabilitat que tothom a sobre suposa i tal. Que això també ho hem vist tots amb el Covid, ens ha passat el mateix. Clar, llavors, doncs, de viure tot molt al ralentí, preparant, guardant, tal, canvies en plan, vull viure molt avui perquè demà no sé si hi seré. I et fa canviar molt les perspectives de les coses.
Què creus que has fet diferent a la teva vida després d'aquesta experiència?
Bueno, el primer, abans vivia per treballar, estava treballant 24 hores al dia. Ara dedico més temps a la família, més temps a estar amb els meus, més a disfrutar també del temps, poc temps lliure que tinc, perquè encara treballo molt, però li dedico temps i té molta importància, que abans ho tenia, sí que era important, però si donaven a escollir a vegades que tenia una cosa de feina i tal, doncs a vegades aparcava una mica la vida familiar per fer la feina, ara no. Ara aparco totalment la feina i faig la vida familiar.
Avui t'he citat aquí, al carrer Numància, 51-53, en aquest pàrquing, i tu has aparcat, m'has dit, aquí dins, el cotxe?
Sí, sí, clar, és el pàrquing més proper que allà, l'he aparcat. Feia que no aparcava aquí molts anys.
I bé?
Sí, sí, cap problema. No. A més, ha canviat, l'han pintat tot, i no és el mateix.
No has deixat, veig, d'aparcar els cotxes en el pàrquing, o has canviat les rutines, però? Estàs més alerta?
Bueno, sí i no, però també et diré una cosa, és que jo entenc que em va passar per mala sort. O sigui, no és que anessin a per mi, va ser mala sort, va ser un malentès. Malentès que va ser molt afortunat pel Campoy i va ser molt desgraciat per mi. El Campoy, ara el que us diré sonarà a broma, no? Però el Campoy, quan ja havia passat tot i havent detingut el Degà i tal, va dir, ara sé el significat de les Nayadija i Save My Life. Va, anoche un dijogui me salvó la vida.
Clarament és la vostra cançó.
Sí, sí, sens dubte, sens dubte.
Doncs jo ho deixaria amb aquesta cançó, si et sembla.
Sí, ha sigut un plaer estar amb tots vosaltres i de veritat que disfruto molt escoltant RAC1, soc molt fan, els escolto sempre i bueno, que vagi tot molt bé per Islàndia.
Gràcies. Last night a DJ saved my life. Last night a DJ saved my life from a broken heart. Last night a DJ saved my life. Last night a DJ saved my life.